la mañana.
COPE Vinaroz.
Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dijous 28 de gener i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca. I ho farem a través de la mañana de COPE en el Maestrat. Avui obrirem el nostre programa a Peníscola, on aquesta nit hi ha ple ordinari. Un dels temes que es porta a debat és l'ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública i que afecta les terrasses. Romualdo Forner, portaveu de l'equip de govern, ens farà 5 cèntims al voltant de la mateixa. També passarà pels nostres micròfons Raquel París, que és la regidora de Participació Ciutadana a l'Ajuntament de Peníscola, donat que també es porta a aprovació el reglament de Participació Ciutadana, que ve amb moltes novetats a la ciutat en el mar. Obrirem com cada dijous la finestra de les aules per tal de conèixer aquells projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Avui amb el diputat de Desenvolupament Rural, Pablo Roig, que ens contarà totes les novetats de la ruta de sabor que impulsa l'ens provincial. També coneixerem quina és la proposta d'acord ciutadà per a fer que Vinaròs s'adherisca a la xarxa de ciutats Ramon Llull. Actualitzarem, com sempre, les notícies a la una de la tarda i a la tornada obrim boca amb el menú de les jornades gastronòmiques de la carxofa que proposa el restaurant Raúl Resino de Benicarló, que a nit va presentar en societat el seu exquisit menú. També estarà a la mañana el diputat provincial de Turisme i alcalde de Peníscola, Andrés Martínez, que ha estat en la presentació d'aquestes jornades, i Carlos Escorihuela, que és el president de Aixotur, que és l'Associació d'Hostaleria i Turisme de la província de Castelló. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. Benicarló i Vinaròs presenten l'estratègia per optar als fons FEDER. Amb dos municipis s'identifiquen 16 reptes importants que s'han articulat a través d'un intens i profitós procés de participació ciutadana. Benicarló i Vinaròs obtenen un màxim de 15 milions d'euros, que sumats als 15 milions que haurien d'aportar els dos ajuntaments, donarien un total de 30 milions d'euros que anirien destinats a complir unes línies d'actuació basades en ítems com l'eficiència energètica, les ciutats intel·ligents, el patrimoni cultural, la protecció del medi ambient o la regeneració econòmica i social. Compromís Benicarló renova la seva executiva local. Vicent Coll substituís Marta Escudero com a portaveu. Juan Gómez Hernán és el secretari d'Organització i Comunicació. Susana Pérez Alonso, secretària de Política Municipal. Ricardo Mascarell Moros, secretari de Finances. Joan Manuel Ferrer Meseguer, secretari d'Acció Electoral i Implantació. I Gonzalo Galán Carcí, secretari de Moviments Socials. Més coses, el ple de l'Ajuntament de Peníscola tractarà l'exposició pública de l'ordenança que regularà l'ocupació de la via pública. El document podrà consultar-se i s'hi podran presentar al·legacions i propostes durant 30 dies. La regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Peníscola proposa la creació d'un Consell de Cultura. L'ordenança de Participació Ciutadana, que passarà a debat per aprovació definitiva aquesta nit en ple municipal, inclou la proposta. El municipi compta amb Consell Municipal d'Esports, Consell Local de Comerç i Consell Sectorial de Turisme. Vinaròs assumeix el repte de convertir-se en poble envidriable. La campanya es desenvolupa a nivell autonòmic entre els mesos de desembre, gener i febrer i coincideix amb les festes de carnaval a Vinaròs. Si Vinaròs supera el repte, és a dir, recollir 10.424 quilos més de vidre que l'any anterior, durant aquests 3 mesos podrà guanyar un parc infantil de Mister Iglú. I esports, Héctor Núñez s'incorpora al cos tècnic del Peníscola Rea Medi Futbol Sala. El castellonenc està molt il·lusionat i agraït per l'oportunitat i arriba procedent del Club Deportivo Futbol Sala Segorbe. Són les 12:34 del matí. Gran Hotel Peníscola ens ajuda a fer una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 7,5 graus i la màxima es situa al voltant dels 13,5. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 8,2 i una màxima en aquests moments de 14,1. Mentre que a Peníscola, la càmera ubicada al Gran Hotel, enregistra una temperatura mínima de 7,7 graus i una màxima de 15,2. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 5,2 graus i una màxima en aquests moments de 8,2. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel molt nuvolós a tota l'àrea costanera, tot i que no hi ha cap probabilitat de pluja. Les temperatures seran com les d'avui, amb una mínima de 10 graus i una màxima de 15. A l'interior, la comarca dels Ports i concretament a la seva capital, a Morella, demà amaneixeran també amb el cel completament cobert. Les temperatures seran lleugerament més baixes que les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 4 graus i la màxima es situarà al voltant dels 11. Temps ja per a conèixer la informació del trànsit. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha obres a la Nacional 340 a Benicarló, Vinaròs i Peníscola. En el cas de Peníscola també hi ha obres a la CB141. També recomanen extremar les precaucions a la P7 a Vinaròs i Peníscola, on també s'estan executant treballs de millora del vial. Així que molta precaució. Són les 12:35 del matí. Comencem.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
I te contem, per tal de començar aquest programa, que el ple de l'Ajuntament de Peníscola tractarà en el ple ordinari que tindrà lloc aquesta nit l'exposició pública de l'ordenança que regularà l'ocupació de la via pública. El document podrà consultar-se i se podran presentar al·legacions i propostes durant 30 dies. Així, l'àrea d'urbanisme informarà i aclarirà els dubtes i qüestions que plantegen els veïns i també les veïnes de la localitat, tal com s'està realitzant durant els últims mesos amb assessorament tècnic i també cita prèvia. Romualdo Forner, portaveu de l'equip de govern i regidor d'urbanisme, ens conta quins són els motius que els han portat a redactar aquesta nova ordenança.
Darrerament ha augmentat significativament l'ocupació. Pot ser produït pels bons resultats que el sector turístic ha tingut durant la crisi econòmica en ser el sector que millor ha aguantat la crisi. Aquest augment significatiu de l'ocupació de via pública darrerament ha generat un debat polèmic en relació a l'ús de l'espai públic. Entre els que apostem per facilitar l'ocupació de via pública com a motor econòmic i els que estimen que l'ocupació de via pública és un abús que caldria retallar. També s'ha produït una polèmica davant la mancança d'una ordenança que regule l'ús equitatiu del dret a fer ús de la via pública. Hem detectat un clamor a la població que ens demana que elaborem una ordenança que conjugue les diferents equacions per a trobar els mecanismes justos que permetisquen un ús racional dels espais públics amb equitat per als propietaris de locals i sense merma dels drets per a la resta de ciutadans. Diferents han estat els suggeriments recollits en relació a l'ocupació de via pública. Des de l'abús d'ocupació per part de determinats locals que utilitzen més metres quadrats de superfície dels declarats, a la invasió d'espais propis dels vianants, o la proliferació innecessària d'una gran quantitat de cartells que tot ho omplin d'una manera desmesurada, o l'atossigament cansí a què somet els turistes per fer-los entrar als locals des del mig del carrer. Cal que algú posi ordre a aquesta situació que des de fa anys es produeix i ningú s'ha atrevit a posar-li fi. Cal buscar una ordenança que siga permissiva en relació a les possibilitats econòmiques que brinda el turisme i que alhora controla els abusos d'ocupació.
Els grups municipals disposen del document des de fa un mes per poder ampliar-lo, estudiar-lo i també proposar-hi millores. En la comissió informativa, els grups municipals del Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans han dictaminat favorablement d'una exposició pública al document amb l'extensió de la Roca. Romualdo Forner.
Volem aprovar l'exposició al públic de l'esborrany d'ordenança d'ocupació de via pública que serà publicada a la pàgina web de l'Ajuntament per a que tots els interessats la puguin conèixer. I des d'ací vull demanar que participen, fent quantes al·legacions estimen oportunes amb la finalitat de poder depurar el document i que finalment este siga el millor possible per a regular l'ús i acabar amb l'abús de l'ocupació de via pública. Vull pregar, això sí, un debat moderat, tranquil i sossegat. I entenc que és la millor època de l'any per a fer-lo, durant l'hivern, precisament quan els propietaris dels locals tenen més temps per a estudiar-lo. Potser aquells que inicialment acusaven el Partit Popular de covardia per no afrontar aquest problema, ara ens acusaran d'altres qüestions en relació al mateix. He de deixar molt clar que fa més d'un mes que l'oposició té còpia d'aquest document. Promovem el diàleg, la transparència i la participació dels grups polítics. També vull deixar clar que després demà es farà una exposició al públic i durarà 30 dies i espero que generi un debat calmat i serè en ares a la transparència i la participació dels ciutadans. I vull remarcar que el proper mes de febrer es tractarà novament aquest assumpte en una nova junta de portaveus i, si s'escau, a altres reunions de treball per a depurar aquesta ordenança. La nostra política sempre s'ha basat en el diàleg, la transparència, la participació i la recerca de consens. No són paraules semàntiques emprades darrerament. Des de fa molts anys venim utilitzant aquesta política.
Forner recorda que després de tindre un mes el document en el seu poder, des de l'oposició no s'ha fet cap aportació per tal de millorar o canviar el contingut de l'ordenança. L'escoltem.
En les diferents reunions de treball vam estar parlant de temes com el ROM i de temes com, les ordenances de participació i de transparència, i d'alguna manera vam consensuar que serà durant el període d'exposició al públic en el que se faran les aportacions i que s'establiran noves reunions de treball i una nova junta de portaveus per tractar a fons totes les coses que puguen ser detectades en relació a millorar aquesta ordenança. D'entrada, repetició, sembla ser que a tots els pareix correctament, no ha hagut, fins i tot quan ahir en la comissió informativa el senyor Trillo, portava un escrit, va fer unes puntualitzacions en relació a aquesta qüestió, li vam indicar que l'avançar que està aquest tema i estem damunt del plenari, que bé que el que se recullin, que són interessants les propostes que està fent, però que com a al·legacions entenem que això, qualsevol al·legació ja comportarà el que torni a entrar l'assumpte a un proper plenari. Primer se declararia l'exposició al públic i després s'hauria de portar per aprovació definitiva i mentrestant podria sufrir algun canvi conseqüència d'aquesta al·legació. Per tot això entenem que deixem les mans obertes, deixem les portes obertes, com sempre hem fet, al debat, o sigui, al diàleg, a la transparència i a la participació i, com no, a la búsqueda continuada de consens. Intentarem millorar aquest document en la participació de tots.
12:41, seguim a Peníscola, on també aquesta nit des de la regidura de Participació Ciutadana del Consistori es proposarà la creació d'un Consell de Cultura que s'inclou en l'ordenança de Participació Ciutadana, que passarà a debat per aprovació definitiva, com dic, aquesta mateixa nit. I és que cal recordar que el municipi compta amb Consell Municipal d'Esports, Consell Local de Comerç i Consell Sectorial de Turisme. Raquel París és la regidora de Participació Ciutadana.
L'ordenança de Participació Ciutadana passarà pel plenari per la seva aprovació definitiva el proper dijous 28. El document recull els drets i garanties que vetllaran per garantir la participació ciutadana de tots aquells penyiscolans i penyiscolanes i pressuposa el seu dret a participació, l'accés a informació pública, el dret a petició, d'audiència, iniciativa ciutadana i de més drets que garantiran aquesta ordenança de participació. L'objectiu és que la participació ciutadana és un dels pilars fonamentals que aquest equip de govern porta realitzant des dels seus inicis i bueno, l'aprovació definitiva d'esta ordenança pretén, a banda de regular aquesta participació, crear, entre d'altres, el Consell Municipal de Cultura. Val a dir que bueno, les anteriors legislatures el Partit Popular ja ha aprovat el Consell Municipal d'Esports, el Consell Local de Comerç i el Consell Sectorial de Turisme, entre els que consideràvem que bueno, un dels consells que més falta fia per la gran varietat i diversitat d'associacions culturals que té la localitat de Peníscola, pues consideràvem que era interessant crear este Consell Cultural. La creació del mateix Consell pretén pues, aglutinar a les entitats locals culturals que contribueixen a la vida social i a la vegada cultural del municipi, així com aquelles que promocionen i treballen en la conservació i divulgació de les nostres tradicions. Pensem que bueno, que la idea d'aglutinar en diferents consells la participació és una mica pues, no prestar-li més atenció a cada consell, a cada àrea, per tal de no mesclar els assumptes que se traten en cada consell. Se pensa que se li té que donar un major potencial a cada àrea i per tal més importància per separar, no?
Les 12 i 44 minuts del matí. Temps per una pausa publicitària. A la tornada obrim la finestra de les aules per tal de conèixer els projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Avui el nostre company Raül Puigol parlarà amb Pablo Roig, que és el diputat provincial de Desenvolupament Rural.
Disfruta del Carnaval de Peñíscola este fin de semana, con desfiles y verbena popular. Carnaval, carnaval. Encuentra toda la programación en la web municipal www.peniscola.org y que no te lo cuenten. Participa de la fiesta Carnaval de Peñíscola los días 29, 30 y 31 de enero. Carnaval, carnaval. Es una iniciativa de la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Peñíscola.
Gran inauguración de Oportunísimo Vinaròs.
Muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos.
En Oportunísimo, tu nueva tienda de muebles en Vinaròs, lo tenemos todo.
Apertura el próximo 1 de febrero con la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Disfruta de la promoción Precios Bajos por Inauguración. Además, solo por visitarnos, regalo seguro.
Oportunísimo, en Nacional 340, kilómetro 1050, junto a Electrohiper Europa.
Caixa Rural, Caixa Vinaròs, t'ofereix el millor finançament i l'inversió empresarial, consum, vivenda, refinançaments i economia sostenible. Caixa Vinaròs t'ajuda a emprendre el negoci i rebaixar costos financers amb el millor producte per a tu. Informa't. Caixa Vinaròs respecta el medi ambient i col·labora amb les tradicions i el carnaval. Caixa Vinaròs, sempre al teu costat.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
Són les 12 i 46 minuts del matí. Temps, com cada dijous, per tal d'obrir la finestra de les aules. Anem a conèixer aquests projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Avui el nostre company Raül Puigol ens porta la Ruta del Sabor, que, com bé saps, també té dins dels seus productes, productes gastronòmics de la nostra província, la carxofa de Benicarló, que aquesta setmana viu els seus actes centrals de la 23a edició d'aquesta festa de la carxofa. I una carxofa que, a més, a nit va poder tastar i degustar a les jornades gastronòmiques del restaurant Raül Roixino de Benicarló, que fa la seva particular homenatge a la festa de la carxofa amb un menú exquisit del que te donarem més detalls a partir de la una de la tarda, però que no sé si Raül Puigol, que també estava en aquest sopar de presentació que se va fer a nit, ha pogut acabar de digerir tota aquesta carxofa que va poder degustar en aquest menú. Raül Puigol, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura. Estem recuperant-nos del gran sopar que vam fer ahir a Raül Roixino. És una cuina totalment diferent al que estem acostumats. Ni millor ni pitjor, és diferent, diferent i molt elaborada. Molts dels productes són d'ací, precisament en este dijous en el que obrim la finestra que ens dona la plaça de les aules per conèixer els projectes que s'executen des de la Diputació de Castelló. Anem a conèixer aquesta promoció especial mundial, nacional, que ha fet des darrers dies, les darreres setmanes, Ruta de Sabor. Han estat presents en la Fira Internacional de Turisme de Madrid Fitur i també en Madrid Fusió, que estava celebrant-se aquesta mateixa setmana. Sabeu que dintre de l'organigrama de la Diputació de Castelló hi ha una àrea destinada a Castelló Ruta de Sabor amb l'alcalde de Catí, diputat provincial, com a màxim responsable. Pablo Roig, molt bon dia.
Molt bon dia, Raül.
Dos grans esdeveniments on està present Castelló Ruta de Sabor, Madrid Fusión i la Fira Internacional de Turisme de Madrid Fitur.
Sí, però hem estat en Fitur, on hem de conèixer pues, tot el potencial turístic de la província i, com no podia ser d'una altra manera, pues, també tots els recursos, tota la gastronomia que tenim. La província de Castelló pues, té un ric patrimoni cultural, un ric patrimoni paisatgístic, però tenim una gastronomia brillant, una gastronomia que pot oferir al visitant el que repetís que el visitamos per poder descobrir els productes que tenim. Se poden fer rutes gastronòmiques ja en la província, ja estem començant a treballar, el poder visitar els productors, poder visitar bodegues de vi, poder visitar centres d'elaboració de producte per experimentar i que la gastronomia no sigui només sentar-se i degustar els plats que tenim, sinó que també sigui anar al centre de producció i poder descobrir com s'elabora este producte. Per tant, hem estat en Fitur, però també hem estat en Madrid Fusión. Madrid Fusión és una de les mostres on se reuneixen els millors cuiners de tot el món. I com no podia ser d'altra manera, pues, també tenia que estar Castelló Ruta de Sabor donant a conèixer els productes de la terra, donant a conèixer els productes entre els professionals del món de l'hostaleria de tot el món.
És l'oli i el formatge el que més està eixint en aquest moment des de Ruta de Sabor, Pablo?
Bueno, estan els vins, que tenim, estan treballant la IGP, estan treballant molt bé. També tenim els olis, tenim els formatges, però també tenim altres productes com la trufa. Ara estem en les jornades gastronòmiques de la trufa al Maestrat, o també en les jornades gastronòmiques de la carxofa en Benicarló, i altres jornades gastronòmiques que s'està fent per la província. Per tant, estan tots els productes en auge en aquest moment, estan treballant molt bé i estan oferint producte de molta qualitat. Mm. Per tant, el que hi ha que fer és pues, donar-ho a conèixer i que la gent pues, disfrute de la gastronomia que tenim. Mm. També el dia 5 de febrer es fa la jornada de 8 chefs, 8 platos, que es farà en Segor, també posant en valor per tot el producte de la província, una iniciativa de 8 cuiners de la província de Castelló, que ja van dur a terme l'any passat en Moncofa, i que enguany pues, ho faran en Segor, i que la veritat és que estan treballant molt bé. Està la gent molt implicada i està la gent treballant en el producte local. I això és molt important, sobretot pel productor i pel sector primari. És important que si consumim producte d'ací de la província de Castelló, estem fomentant pues, que el sector primari pues, se pugui defensar o no, que es pugui guanyar la vida. I sobretot un sector primari que molt està regat en l'interior, pobles de l'interior en un patrimoni important, però que moltes vegades és complicat poder viure o subsistir en els pobles xicotets que hi ha en l'interior. I d'esta forma pues, ajudem a que se pugui consolidar la població.
I Pablo, se pot valorar l'impacte que ha tingut la presència en Fitur i la presència en Madrid Fusión dels productes de Ruta de Sabor? Du una estadística, sabeu si després hi ha més peticions, estratègicament si s'anava a promocionar algun producte en concret perquè siga de temporada, perquè tal vegada està molt buscat com puga ser, per exemple, de més a l'època la trufa?
Sí, en Madrid Fusión podem portar trufa, olis, vins, després un altre productor que fa elaborats, i formatges. Això és Madrid Fusión. I la veritat és que l'impacte, per veure, quantificar exactament la repercussió que té la presència en Madrid Fusión pel productor, pues és complicat arribar fins al final. Però sí que de les converses que hem tingut i de les reunions que mantenim amb els productors que acudeixen a aquestes fires, pues sempre ens parlen de que són molt importants perquè, clar, en aquest moment es fan molts contactes en la fira. Es fan intercanvi de targetes, relacions personals, que després, pues, al cap d'un mes, és quan realment se veu la repercussió que ha tingut l'estar present en la fira, per aquella persona que la tama de difusión i ha tret 3, 4, 10 contactes de distribuïdors o de cuiners que estan consumint el seu producte, pues claro, això es resol en mig plaç, no? O en un termini d'un mes de temps, no és immediat la comercialització del producte. Però bueno, vam estar en Gastrònoma, que vam portar 16 productors de la província de Castelló, i també va ser igual en aquell moment, però estàvem molt contents que havíem fet molts contactes, però estàvem un poc a l'expectativa de com hi seria, no? De com continuaríem treballant. I després en la difusió que vam estar parlant sobre Gastrònoma, ens van estar comentant pels productors de fer 11, 12 o 15 clients en la fira de Gastrònoma. Per tant, és important estar present en aquestes fires, i la veritat és que sí que es funciona pels productors.
A nivell de fora de la província, perquè també està la vessant que primer tenim que conèixer nosaltres mateixa els nostres productes, i per això també està treballant Ruta de Sabor. Recordem el que van ser les cistelles o eslots de Nadal de productes d'ací, o en les diverses fires, per exemple també a la Magdalena estarà molt present Ruta de Sabor. En fi, que hi ha un full de ruta per Castelló, Ruta de Sabor, en este 2016 que serà, jo crec que, altament positiu, no, Pablo?
Sí, així és. El 2016 és l'any en què Ruta de Sabor pues, té que donar el salt ja i consolidar-se com una marca de qualitat de la província i coneguda per tota la gent. Fins ara hi ha hagut un treball molt important en quant a assentar les bases per poder donar el salt, però ara jo crec que les bases ja, el treball que es va fer la legislatura passada, el president, la iniciativa que va tindre, que ha marcat un poc les pautes de com se tenia que desenvolupar a Castelló Ruta de Sabor, l'anterior company, el diputat Domingo, que també pues, va iniciar aquest projecte, assentar les bases, una faena molt laboriosa, però que no es ven, i ara jo crec que ja és el moment en què ja tenim que donar el salt, i en este 2017 ja tenim que apostar fort per la marca, pels productes de la província, i també aprofitant la recuperació econòmica que ja pues, està consolidant i que la gent pues, ja està més animada a poder participar en jornades gastronòmiques o poder eixir de casa els caps de setmana i quan hi ha festes i ponts, pues, poder aprofitar ja per posar en valor el nostre producte.
Doncs així està treballant-se i així s'ha promocionat recentment tant en la Fira Internacional de Turisme de Madrid Fitur com en el que és Madrid Fusión, on està concentrat també tot l'assumpte gastronòmic de tota Espanya, molta presència internacional. Pablo Roig, des de l'àrea de la Diputació de Castelló, encarregada d'este Castelló Ruta de Sabor, gràcies per compartir este projecte de nou amb els oients de COPE.
Moltes gràcies, Raül, i us animo a seguir apostant en la difusió i donar a conèixer els productes de la nostra província, que és el més important per a nosaltres.
Ja has escoltat, Laura, amics amics i amigues oients de COPE a la comarca del Maestrat. Quin bon sabor de boca ens queda després de parlar i escoltar a Pablo Roig, el diputat de, responsable de l'àrea de Castelló, Ruta de Sabor. Seguirem la propera setmana en altres temes. Segur que no tenen este bon gust que ens deixa aquest.
La veritat que sí que ens deixa un bon gust tot allò que fa referència a Castelló, Ruta de Sabor, en eixos productes gastronòmics que tenim tan bons i que tan bé s'estan promocionant des de la Diputació de Castelló. Tens per una pausa publicitària. A la tornada en parlem de Vinaròs, que des d'Acord Ciutadà volen que s'acollisca a la xarxa de ciutats Ramon Llull.
En la Font de la Salut de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans. Degusta el menú más exquisito de la alcachofa. Ensalada templada de alcachofa con habitas y jamón de bellota. Crema de alcachofas con picatostes y parmesano al gusto. Musaca de bacalao con alcachofas y berenjena con tomate. Taco de lomo de novilla gallega a la brasa con alcachofas asadas. Y pudín de alcachofas con helado y peineta de pastel ruso. Información y reservas al teléfono 964-76-5490. En la Font de la Salut de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans.
Ja va sent hora de tornar a caminar per llocs que semblen trets d'un conte. De perdre's i no voler trobar-se. És hora d'oblidar-se de l'home del temps. De tornar a estimar la paraula dieta i sentir que estàs exactament al lloc on t'agradaria estar. Comunitat Valenciana. És hora de tornar. Generalitat Valenciana.
Sábado sensacional en Electrohiper Europa. Escucha atentamente porque solo este sábado 30 de enero toda la calefacción tendrá un 10% de descuento. Como lo oyes, solo este sábado 10% de descuento en toda la calefacción. Electrohiper Europa. Precios bajos siempre.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
I 56 de contem a continuació que Acord Ciutadà demanarà en plenari que Vinaròs participe a les celebracions de l'any Llull i com a primer pas demanen el seu reingrés a la xarxa de ciutats Ramon Llull. Lluís Batalla és el seu portaveu, l'escoltem.
Esquerra Republicana del País Valencià, Esquerra Unida i els Verds, és a dir, Acord Ciutadà de Vinaròs, sol·licitarem en plenari que siga aprovada una moció per promoure la celebració i difusió de la figura de Ramon Llull en el marc de l'any Llull. El passat 30 de novembre de 2015 i fins novembre de 2016 va començar a caminar l'any Llull, coincidint amb el 7è centenari de la mort de l'escriptor i pensador nascut a Ciutat de Mallorca i conegut com a creador de la prosa literària en llengua catalana. Ramon Llull és i ha estat un dels màxims exponents de la cultura i el pensament a Europa. L'originalitat del seu pensament i la qualitat de la seva literatura han fet de Llull la figura més destacada de la cultura catalana de tots els segles arreu del món. La seva obra, escrita principalment en català i llatí i probablement també en àrab, ha tingut una gran influència entre grans pensadors des del mateix segle XIV fins als nostres dies. Pues bé, en el marc d'aquesta commemoració està previst programar conferències, exposicions, concerts i projectes editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de la vida i obra de Ramon Llull. Aquests actes de commemoració els han assumit, de moment, el govern català i el govern balear. Cal recordar també, en aquest moment, que Vinaròs va ser el 2008 una de les quatre poblacions que va constituir la primera xarxa de ciutats Ramon Llull, però que el 2013, per decisió de l'equip de govern anterior, la va abandonar. És per tot això que Acord Ciutadà i Vinaròs demanarem al plenari de dijous, en primer lloc, el retorn a la xarxa de ciutats Ramon Llull de manera immediata. També, en segon lloc, demanarem que l'Ajuntament de Vinaròs se sume a les celebracions de l'any Llull promogudes pel govern català i balear. En tercer lloc, volem que l'Ajuntament de Vinaròs sol·licita al govern de la Generalitat Valenciana i concretament a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que se sume a les celebracions de l'any Llull per tal de promoure la lectura i el coneixement d'una figura cabdal per a la cultura valenciana. En quart lloc, volem i demanem que l'Ajuntament de Vinaròs es comprometa a crear una comissió integrada per representants de l'equip de govern, dels grups municipals, del món cultural i acadèmic i del teixit associatiu per tal de planificar, dissenyar i promoure diversos actes de celebració de l'any lluny durant el 2016. I finalment, també volem que aquests acords es comuniquen a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern Balear i, per què no, al cap de govern d'Andorra, president del patronat de la Fundació Ramon Llull.
Doncs aquesta és la proposta que se fa des d'Acord Ciutadella i que se portarà al ple d'aquesta mateixa nit. Arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te compten el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem de seguida i anem a abordar dins del nostre programa eixe menú de les jornades gastronòmiques del restaurant Raúl Resino de Benicarló. Seran uns instants. Fins ara.
Mañana. COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'apropa tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. Aquesta segona part de la mañana l'anem a dedicar a la gastronomia. Com bé saps, aquest cap de setmana la carxofa de Benicarló és la protagonista a la ciutat de Benicarló i precisament amb esta hortalissa el restaurant Raúl Resino ha creat un menú per retre pleitesia al producte estrella de la cuina benicarlanda. COPE Vinaròs ha estat a un sopar de presentació de les jornades que es va dur a terme a nit i et contarem el tipus de menú que s'ofereix amb atenció 11 plats exquisits i molt cuidats. Passarà pels nostres micròfons el mateix Raúl Resino, el vicepresident de Turisme de la Diputació de Castelló, Andrés Martínez, i el president d'Aixotur, l'Associació d'Hostaleria i Turisme de la província de Castelló. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa i ho fem com sempre en titulars. El ple de l'Ajuntament de Vinaròs aprovarà avui un conveni per a fer front al pagament de sentències judicials fermes que afecten a terrenys particulars de la zona verda de l'Avinguda Juan 23. La regidora d'Hisenda, Maria Cano, explica al diari Mediterrani que el conveni és a 5 anys i l'import són de 2,155 milions d'euros. Peníscola viurà el carnaval aquest cap de setmana amb desfilades, comparses, balls de disfresses i molta participació. Demà divendres començarà la celebració amb el ball de disfresses en el tendal de festes que s'ubicarà a la plaça Santa Maria. Continuarà dissabte amb la tradicional cercavila de comparses, en la qual participaran 23 agrupacions, sumant 697 comparsers, a més dels que desfilen sense comparsa. El Col·legi Lo Campanar d'Alcalà de Xivert ha celebrat el Dia de l'Arbre. Uns 120 alumnes d'infantil d'entre 3 i 5 anys s'han desplaçat a la plaça del Cesal, on amb l'ajuda dels serveis de manteniment de jardins de l'Ajuntament i la tècnic del Parc Natural de la Serra d'Irta han plantat plantes aromàtiques com a romaní o espígol i planta de flor ornamental de temporada. En el cas de Santa Magdalena serà demà quan celebraran el Dia de l'Arbre. També està prevista una plantada d'arbres amb la col·laboració de l'Associació Local de Caçadors i l'Ajuntament de la localitat. El jove vinarosenc Maverick participa el proper dilluns al programa Objetivo Eurovisión de Televisió Espanyola. Actuarà en primera posició segons informen des de Televisió Espanyola. I Vinaròs es prepara per a l'arribada de Carnestoltes. L'acte s'iniciarà demà a les 20:30 a l'Àgora del Passeig Marítim. Està prevista la participació de Gensana, Locura, Esmui Batucada, Ballet Esplai, la Moixeranga de Vinaròs i la Colla de Dolçaina i Tabal. La Gala de les Reines serà dissabte a les 18:00 a l'antic camp de futbol del Cérvol. I en successos, la Guàrdia Civil deté a una persona per lesions greus a Benicarló. Els fets van ocórrer passat 13 de gener en un bar de Benicarló on, fruit d'una discussió, un home va colpejar a un altre deixant-lo inconscient. Els agents de la Guàrdia Civil l'han identificat i han procedit a la seva detenció. És la 1:08 de la tarda. Temps per tal de fer una ullada a les temperatures gràcies a Gran Hotel Peníscola. Segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 14,2 graus. A Benicarló arriben fins als 15,9, mentre que la càmera ubicada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 14,8. A Morella no sobrepassen els 10,5. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel monuvolós a tota l'àrea costanera, tot i que no hi ha probabilitat de pluja. Les temperatures seran com les d'avui, amb una mínima de 10 graus i una màxima de 15. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà amaneixeran amb cel també completament cobert. Les temperatures seran lleugerament més baixes que les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 4 graus i la màxima es situarà al voltant dels 11. Coneixem a continuació la informació del trànsit i segons la Direcció General de Trànsit hi ha obres en aquests moments a la Nacional 340 als municipis de Benicarló, Vinaròs i també de Peníscola. En el cas d'aquest darrer de Peníscola també hi ha obres a la CB141. També recomanen extremar les precaucions a l'AP7, concretament a les ciutats de Vinaròs i Peníscola, on també s'estan executant treballs de millora del vial. Així que molta precaució si trobes circulant per aquests vials. La 1:10 de la tarda. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat. I tal com t'hem comentat, precisament a nit se presentava davant de diferents representants de caire provincial i també mitjans de comunicació les jornades gastronòmiques del restaurant Raúl Resino de Benicarló. Unes jornades gastronòmiques dedicades a la carxofa, on alguns dels seus plats tenen, evidentment, com a protagonista a esta carxofa. Cope Vinaròs també va estar convidada a aquest sopar i així anem a oferir-te una entrevista que vam mantindre precisament a nit amb el propi xef Raúl Resino, que recorda està nominat com a millor cuiner de l'any i participarà també al mes d'abril a eixe concurs on evidentment estarà present la ciutat de Benicarló i no sabem si la carxofa serà una de les protagonistes. En qualsevol cas ens ho conta a continuació Raúl Resino. Doncs ens trobem al restaurant Raúl Resino, on avui se'ns ha convocat per tal de poder gaudir d'eixe sopar de demostració gastronòmica de què és el producte estrella Benicarlando. Ens estem referint a la carxofa de Benicarló. Raúl Resino, muy buenas noches.
Buenas noches, Laura.
Cuéntanos qué tipo de menú vamos a poder degustar esta noche, no solo nosotros, sino también todas las personas que decían acudir a tu restaurante durante estos días.
Vale, son unas jornadas especiales, ya que estamos en Benicarló, que tenemos el producto estrella que este mes es la alcachofa. Nosotros hacemos una jornada, pero dentro de nuestra identidad. ¿Qué es nuestra identidad? Entonces hacemos una cocina enfocada siempre al mar. Entonces, aprovechando de que en febrero tenemos un producto en el mar espectacular, como puede ser sepines de la puncha, juliola, sobre todo galeras, pues en las jornadas se llaman la jornada de la alcachofa de Benicarló versus la cocina del mar y tradicional de Castellón. Porque hacemos guiños a la cocina tradicional que actualizamos, como puede ser los suquet, los alipebres. Y la alcachofa en los platos que tiene un papel principal, no se pone por poner. Hay que hacer un menú de alcachofa, vamos a poner alcachofa en todos los platos, aunque sea frita. No, aquí está todo muy estudiado, con mucho sentido común, realzando la alcachofa. Solo está en tres platos, el menú tiene 11 platos y hay mucho mar en este menú. Y guiños a la cocina tradicional y sobre todo al norte de Castellón, a los pueblos colindantes. Hay un plato que se llama carnaval, aprovechando que estamos en febrero, es el carnaval de Vinaròs.
Tenemos ya la vuelta a la esquina.
Aquí pues hacemos un plato con langostino de Vinaròs, muy carnavalesco. Un plato que se llama papaluna, haciendo un guiño a Peníscola con una versión de un alipebre como lo hacían antiguamente los pescadores, que los barcos pues no tienen acceso a azafrán. Entonces el alipebre antiguamente era blanco, con almendra, pan y ajo. Hacemos un alipebre blanco de alcachofas con una juliola. Es un poquito guiños a la cocina, al pueblo. Hay un plato que se llama Benicarló. Es muy divertido, pero sobre todo rico, o sea, con mucho sabor, contundente, con sentido, ¿no?
¿Es la alcachofa un producto difícil de cocinar?
A ver, difícil de cocinar no es que sea difícil, porque la alcachofa es un producto muy versátil. Te da mucho juego, como plato principal, como acompañamiento, dentro de un plato de pescado, con carne, sabiéndola trabajar. Difícil no, lo único que tiene un sabor con personalidad, con mucho poderío. Es igual que si lo quieren maridar. Es muy complicado, incluso el maridaje perfecto de una alcachofa, según qué plato, la grasa que tenga el plato, puede ser desde una cerveza a un buen cava, por la acidez que aporta, ¿no? Según el plato. Es tener el conocimiento del producto.
Si te tuvieras que quedar con uno de los platos que tú haces con alcachofa, ¿cuál dirías que es, digamos, el plato perfecto de alcachofa?
El plato perfecto de alcachofa es una alcachofa bien cocinada, como se hace antiguamente a la brasa, pero que nosotros actualizamos dándole un toque muy diferente, donde hacemos con una alcachofa muy pequeña. El corazón es espectacular, el sabor que ahora probaréis. Lo hacemos con alcachofas baby, aquí trabajamos...
Y aquella noche cena alcachofas a la brasa, ¿eh?
Aquí son diferentes, son muy pequeñas, las cultivan especialmente para nosotros, un productor cercano. Me costó mucho pelearme con él, porque aquí tienen tendencia a la alcachofa grande, yo tengo alcachofa baby, muy pequeña.
Las iniciasteis el pasado día 20, las jornadas de la alcachofa, ¿qué tal están yendo?
Muy bien, la verdad que de hecho los fines de semana de febrero están todos llenos. O sea, solo queda sitio para entrediario.
La gente que es lo que cuando viene dice, ¿me quedo con qué plato? Todos de lo, porque con 11...
La verdad que a cada uno le llama la atención uno. Hay gente que dice, todo está muy bien, pero me marca este plato. O sea, al que no le marca uno, le marca otro plato. Cada uno tiene un gusto, pero en línea general, la verdad que la respuesta está siendo muy buena y estamos muy contentos y orgullosos, ¿no?
Raúl, pensando ya en la final de Cocinero del Año, y supongo que igual pones alcachofa en uno de los platos.
Todavía esto es secret. Es motivo de descalificación que se sepan los platos. Sí,
bueno,
sí.
No vamos a desvelarlo, por supuesto.
Pero todo el producto que voy a hacer en el concurso, todo es producto local y todo enfocado al mar.
Pues vale, a la cocina, que ya veo a los comensales sentados.
Muy bien, gracias Laura, muchas gracias.
1:16 de la tarde, una altra de les persones que va voler està al costat del restaurant Raúl Resino de Benicarló per tal de recolzar la gastronomia també com a motor del turisme de la nostra província. Fou Andrés Martínez, vicepresident de Turisme de la Diputació de Castelló i alcalde també de Peñíscola. Estem amb Andrés Martínez, diputat provincial de Turisme, la Diputació de Castelló, al costat de la gastronomia també de la província de Castelló i en concret de la ciutat de Benicarló en aquestes jornades gastronòmiques del restaurant Raúl Resino, un any més també així presents, no?
Sí, bueno, ha volgut ell convidar-nos i jo crec que té un repte molt, molt important, del qual mos enorgullix com a província i com a productes, perquè en abril, a finals d'abril, té la gran final de ser el millor cuiner de l'any en Barcelona, després de passar per superar a més de 4.000 cuiners que han participat en eixes grans cuiners que eren a Espanya. Per tant, ja ha volgut avui compartir amb nosaltres la seva cuina i penso que l'haver citat els mitjans de comunicació i d'alguna forma tant als empresaris com a món de la societat de la província, jo crec que el dignifica com a cuiner i, bueno, i el desitgem molta sort. Jo crec que en aquestes jornades que estrena i que ell volia que fora el primer dia de les jornades i que per motius de futur ha tingut que canviar la fecha, el que ens impressiona és els productes, la juliola, la galera, el llagostí de Vinaròs, la carxofa de Benicarló, un sinfín de productes que demostra que aposta per els productes de la província, per el peix fresc de la nostra comarca, i això és ja suficient motiu per apoyar-lo fortament.
Des de la Diputació, evidentment, se promociona molt el tema gastronòmic, no? En diferents jornades tenim també aquesta ruta del sabor on se promocionen tots els productes de la província. S'ha de donar a conèixer molt més i fora enllà, no? Del que és la província, aquests productes.
Bueno, jo crec que Javier Moliner, el president, té una visió extraordinària de lo que deu de ser l'economia provincial. Primer, el respaldar els productes, la producció és bàsica, el saber que quan tu vas a una tenda, quan vas a un negoci, que estàs consumint productes del teu poble, de la teva província, jo crec que és fonamental per al sector primari, per a respaldar-los d'alguna forma. I en segon lloc, és passar ixe pas i dir, pues, tota aquella gent que mos visita, la gent que va als restaurants, que també conegui i que els mateixos restaurants s'involuquen per tal de ficar-los en la taula. Jo crec que això és algo formidable. En la ruta de sabor s'està creant. De fet, a nivell de turisme, nosaltres estem respaldant numeroses jornades gastronòmiques supramunicipals en tota la província, i crec que és la línia a seguir, la línia que anem a continuar. Estem donant passos a poc a poc per tal de que quan entra un turista a qualsevol local sàpigues si aquests productes són del terreno o no són del terreno, jo crec que és fonamental per a triar un restaurant.
És important, no?, que cada poble tinga la seva marca a nivell gastronòmic. Tenim la carxofa Benicarló, el caragol punxenga Peníscola o, per exemple, el llagostí de Vinaròs, no?
Sí, perquè al final pues, això és un treball de molts anys, de molts productors, de cooperatives, de cofradies, i nosaltres no podem mirar els ulls i no podem discutir per si el meu és més bo o no és tan bo. Vull dir que, i el que n'hi ha que ficar-los és a tots a la mateixa altura, saber que tot és compatible. Avui a mitjan les tomatetes que estaven bullides en uns graus determinats i són tomatetes del pomet, que diem, o de penjar d'Alcalà de Xivert, i així, vull dir que n'hi ha per tots, i les discussions i se pedran el camí. Avui mateix pues, tots els vins, les aigües, els olis, han sigut de la casa, de la província, i bueno, jo crec que els mitjans de comunicació deveu de traslladar pues, a l'opinió pública de que som molt grans, de que ens ho hem de creure, perquè tenim una gran província i tenim uns grans productors i tenim uns grans productes que tenen que ficar-se a la taula de qualsevol comensal que vingui a menjar a la província de Castelló.
Productes i gastronomia que s'han presentat a Fitur. És inevitable parlar una mica del balanç que se'n fa des de la patrona provincial de turisme.
Bueno, el balanç és extraordinari. Parlàvem en el sopar, en el president del Sotur, de que n'hi ha més reserves que mai en aquestes fetges, de que la campanya es preveu formidable, de que hi ha un increment de preus, i això pot ser bona senyal, de que hem ficat en valor també pues, molts productes turístics, en l'àrea de salut, en l'àrea d'esports, en la gastronomia. Han cuinat, per exemple, fiquem un exemple, en estos tres municipis d'esta comarca importants de costa, pues, Peníscola, Benicarló, Vinaròs, han tingut els seus cuiners demostrant que tenim una gastronomia extraordinària, i bueno, això és la línia a continuar, vull dir, sobretot també el ficar en valor que avui en dia pues, som una província que anem a més, que de fet una de les reunions transcendentals ha sigut el balanç que ha hagut dels vols en l'aeroport de Castelló. Superem a 11 aeroports, 11 de la geografia nacional. Ja es preveu que en el mes de maig hi haguen nous vols a Romania, i ja n'hi ha empresaris interessats en catalogar i ficar al catàleg el que és els hotels d'ací. I després Ryanair va anunciar que probablement hi haurien dues rutes noves, una a final d'anys i l'altra a primavera del 2010. O sigui, tot allò que estàvem dient que podia succeir ha succeït, i ara ja continua treballant.
Podíem parlar d'un abans i un després, no?, de la posada en marxa de l'aeroport.
Bueno, hi ha un abans i un després de moltes coses, però de veritat és que és un instrument que facilitarà que ens puguem apropar al món i que el món se pugui apropar a la província. Succeirà també a l'AVE. Nosaltres anem a ficar en marxa des de la Diputació una campanya de 300.000 euros tant en Londres com en Bristol. Els avions venen al 93% plens. Jo crec que i en aquest aeroport ha aterrat Messi, Cristiano Ronaldo, jo crec que la gent que no vulgui veure, pues, normalment pues, bueno, hi ha coses que a vegades la gent no vol veure. Nosaltres tenim en aquests moments tenim les mateixes possibilitats que altres províncies, no les han tingut durant molts anys, i a lo millor hauria tingut que haver un abans antes de l'abans i després d'ara, perquè els altres han tingut moltes facilitats en Alacant i en València antes que nosaltres, i ara pues, podem ser iguals a partir d'ara.
Andrés Martínez, vicepresident de Turisme de la Diputació de Castelló, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
El vicepresident de la Diputació de Castelló en l'àrea de turisme estava representant, evidentment, a la Diputació de Castelló, però també teníem el món empresarial en aquest sopar de presentació de les jornades gastronòmiques del restaurant Raül Resino, dedicades a la carxofa de Benicarló. En concret, des de Aixotur, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la província de Castelló, estava el seu president, Carlos Escorihuela, que va atendre el nostre company Raül Puchol de Cope Castelló, i on se va fer, sobretot, una valoració de la presència de la nostra província a Fitur, la Fira Internacional de Turisme de Madrid. L'escoltem.
Carlos, una semana casi después, ¿qué valoración se hace de todo el trabajo realizado en esta edición de Fitur?
Hombre, pues yo creo que podemos hacer una valoración muy positiva, ya que después de esa semana de trabajo allí en Madrid, hemos recogido un ambiente muy optimista por parte de todos los agentes implicados en nuestro sector. Básicamente hablamos de los turoperadores y de los grandes turoperadores, y la verdad que la perspectiva es muy halagüeña, a expensas de pues que no ocurra ningún acontecimiento que pueda perturbar esta armonía del sector turístico, ¿no? Pero la verdad es que hemos venido muy contentos y muy esperanzados en que sea una campaña en la línea del 2015 o incluso mejor, que ya que el 2015, como bien sabéis, ha sido un año muy bueno para nuestro sector.
Lo del aeropuerto, ahora que está en marcha, está estacionado, esperábamos todos más, ¿cómo lo estáis valorando?
Bueno, nosotros ya hemos dicho desde hace mucho tiempo que el tema del aeropuerto es un tema que se resolverá a medio y largo plazo. Un aeropuerto no puede estar ponerse en funcionamiento y al primer año estar lleno de aviones, a no ser un destino muy especial, ¿no? Entonces, en este primer momento tenemos los vuelos de Ryanair que están volando ya asiduamente, los cuales están llegando con unas ocupaciones altísimas, y yo creo, por lo que hemos escuchado a sus directivos, mayor de la que esperaban en un primer momento, y a estas alturas, teniendo en cuenta que estamos fuera de totalmente campaña estival, están llegando muy bien. Entonces ellos están muy contentos y estamos muy esperanzados en que próximamente pueden abrirse otras líneas que nos conecten con otros destinos europeos, y que evidentemente cada vez vaya más, se vayan incorporando nuevos actores a este aeropuerto, y con ese medio largo plazo que vamos a fijar yo en un término de 5 o 6 años, empieza a estar un aeropuerto consolidado, un aeropuerto turístico, no va a ser un aeropuerto de grandes líneas de pasajeros regulares, sino que un aeropuerto muy, muy vinculado a nuestro sector, y creo que vamos a triunfar con ese aeropuerto como todos estábamos esperando, y nosotros seguimos estando esperanzados y contentos.
¿Se está consiguiendo ampliar más las temporadas en costa? El interior está funcionando incluso excesivamente bien, ¿no? No sé si habrá algún día algún techo. ¿Cómo se valora todos los segmentos que tiene Asotur para este 2016, Carlos?
Bueno, pues yo, como te digo, estamos muy sorprendidos, puesto que la campaña 2015 ha sido posiblemente una de las mejores de la historia. La perspectiva para 2016 yo la pondría mejor todavía, y sobre todo en otros sectores, o sea, el de interior, que es un sector más comprimido, pues resulta que estamos teniendo un invierno excelente, todo el fin de semana está lleno de gente, la campaña veraniega ha sido fenomenal, los campings exactamente igual, la oferta complementaria está funcionando, o sea, yo creo que es un momento óptimo. Si yo tuviese que hacer un análisis o una predicción a futuro, sin ser adivino, yo auguraría de aquí al 2020 un ascenso muy considerable del turismo a nivel nacional y fundamentalmente a nivel provincial.
Ahora lo que nos fallará un poquito, fallará entre comillas, es el mes de abril, ¿no? Porque desde la Semana Santa se avanza, desde Asotur se va a intentar hacer alguna campaña especial, bien sea hostelería, bien sea turismo.
Hombre, desde el sector hostelero están haciendo permanentemente cosas en esta provincia. Se está llenando la provincia de jornadas gastronómicas, de jornadas de tapas, en fin, siempre hay algún producto estrella que hace que la gente venga a visitarlo y se vaya prolongando estas fechas. ¿Qué ocurre? Que en el mes de abril, normalmente la Semana Santa, que suele caer mediados o final, pues es un aliciente más para que la gente venga en este mes. Este año cae mucho más pronto, pero en este momento ya hay muchas reservas anticipadas sobre esas fechas, y posiblemente, y contando siempre con gente de tercera edad, gente de la que viene con grupos organizados y tal, seguramente también será una precampaña muy positiva. Y bueno, no todos los años son iguales, hay años que tienen más puentes festivos, hay años que caen en diferentes fechas, pero bueno, de cualquier manera lo solventaremos bien y tendremos buenas ocupaciones.
El secretario autonómico anunciaba en Fitur el pasado viernes que se iban a reunir con sus homólogos en Castilla-La Mancha para intentar traer al interior y a la costa valenciana turismo senior. ¿Saben ustedes algo? ¿Han tenido también algún contacto? ¿Saben de la política nueva que se va a llevar a cabo?
Bueno, en un principio todos sabemos que se desarrolló un segmento de turismo senior en la provincia de Castellón, que ha sido un éxito total, se han vendido todas las plazas, estamos muy contentos porque todo ese turismo se focaliza en nuestra provincia, la verdad es que nos ha sorprendido de gente que quiera ver cosas en su propia provincia, lo cual es bueno porque culturalmente pues también es muy rico, ¿no? Pero evidentemente, pensando en un futuro en que se pueda quedar eso corto, se decidió hablar con consellería para que de alguna manera se abriese al turismo de la comunidad, ¿no? De turismo senior. ¿Qué ocurre? Que evidentemente eso nos favorecerá siempre, puesto que podrá haber un trasvase de clientes desde Alicante, Castellón, Valencia y así recíprocamente.
Doncs aquestes són les declaracions del president de Aixotur. Tens per una pausa publicitària i acabem de seguida el programa d'avui.
Ahorra con las ofertas de Taula Supermercats Benidorm del Polígono Industrial. Lejía Universal hace, envase de 2 litros, solo 1 euro. Taula Supermercats Benidorm, el supermercado de tu cooperativa. Esto sí es ahorro.
Ya va siendo hora de volver a caminar por lugares que parecen sacados de un cuento, de perderse y no querer encontrarse. Es hora de olvidarse del hombre del tiempo, de volver a amar la palabra dieta y sentir que estás exactamente en el lugar donde te gustaría estar. Comunidad Valenciana, es hora de volver. Generalitat Valenciana.
I arribem d'aquesta manera a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que te conten tot el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada, on te contarem tot el que passa a la nostra comarca, la comarca del Baix Maestrat, des del 101.6 de la FM. Fins demà, sigueu feliços. Adeu.